Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de l'abast. Estem aquí per explicar algunes cosetes sobre ciència, tecnologia, medi ambient. Ja sabeu, el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui ens referirem de forma simplificada, didàctica, entenedora, si en sabem prou, el que cada vegada és més actual, és també important i jo diria necessari. Parlem del món dels robots, que els tenim a prop i s'obren d'alguna manera pas en noves aplicacions. Haureu sentit que es fan jornades, competicions, demostracions a escoles, a universitats, a empreses, de nous models, nous sistemes de robots, fins a les fires. Cada dia podem fer més coses i amb moltes variants i els tenim més a prop, o almenys cal conèixer-los. Si visitem una empresa, veurem tota una colla de braços manipuladors, una empresa moderna, que són robots que posen peces, que collen, que tallen, que solden, que foraden, que trasladen materials d'un lloc a l'altre. Hi ha robots de cuina, com coneixem, també per tallar la gespa, que netegen els carrers, la ciutat, doncs, per entrar en algunes clavegueres, en algunes zones doncs, de dificultat, es fa servir també algun sistema de robot. Robots per les fires, per jugar als nens. Els hospitals es fan algunes operacions també amb robots. Hem vist, per altra banda, persones amb braços o cames articulades que poden fer algunes funcions, que tenen uns certs graus de llibertat que d'una altra manera no tindrien. En fi, tota una gran varietat d'utensilis robotitzats. Doncs anem a conèixer una mica millor, i hem dit tot el programa d'avui, els robots s'obren pas. Podríem dir que un robot és una paraula, la paraula robot, que prové del txec, que vol dir treballador, servent, fins i tot començament alguna pejoratiu, esclau. La va inventar un escriptor txec, Karel Čapek, i cap als anys 1920. En aquesta època s'entenia per robot un dispositiu de tipus semblant a una persona, encara que li quedava molt per ser-ho, fet de metall o d'altres materials, que era capaç de fer un treball, diguem, doncs que feien fins llavors les persones, no? Podríem dir, tècnicament, que un robot és un dispositiu, un mecanisme articulat, que té tota una colla de moviments i funcions automàtiques, però que segueix algunes instruccions externes o unes regles que se li han donat abans. Poden ser senzillament donar-les a través d'un ordinador o d'algun altre mecanisme. Si és molt modern, poder fins i tot el que es parla d'intel·ligència artificial. Generalment, les tasques que fan els robots és substituir, imitar o estendre, diríem, el treball humà. Amb les empreses per ensamblar línies de fabricació, per manipular objectes pesants o perillosos, hi ha feines fins i tot doncs, també en llocs on hi pot haver hagut una catàstrofe i fins i tot a l'espai. Un robot pot tenir característiques físiques i de funcions similars als humans, mai igual per descomptat, però similars als humans. En aquest cas es parla més de robots humanoides, mentre que en ciència-ficció es diu més android. També es parla del que és un cíborg, un organisme cibernètic, que és una persona que té parts electròniques integrades en el seu cos per fer funcionar un braç, una cama. Moltes vegades es parla de persones que són persones biòniques, doncs per això, perquè tenen algun artilugi, podríem dir, artificial incrustat en el seu cos. Cada vegada es promocionen més els petits robots, la microrobòtica, que són robots en miniatura de mida menys d'un mil·límetre, i fins i tot el camp emergent de la nanorobòtica, que utilitza robots que fan menys d'un, o fan a prop d'un nanòmetre, que són 10 a la menys 9 metres, una cosa molt petita, vaja. Un dels divulgadors dels robots dels automatismes va ser l'Isaac Asimov. No haureu vista doncs, material seu, potser llibres, és un escriptor molt prolífic, era un bioquímic i estudiava la ciència-ficció, li agradava la història, la divulgació científica. En total va arribar a fer 500 llibres a Asimov, a l'Isaac Asimov, i més de 9.000 escrits doncs, com a cartes o postals amb coses doncs, de ciència, d'història, de divulgació, etc. Moltes obres d'ell, d'Asimov, versen sobre els robots. Una és Històries dels robots, l'altra Els robots a l'amanecer, l'altra Robots i l'imperi, i el més conegut poder és Jo, Robot, on és una obra que es va inspirar l'any 2004 i es va fer una pel·lícula amb el mateix nom, Jo, Robot. Isaac Asimov deia que hi ha d'haver tres línies bàsiques per la robòtica, tres lleis, podríem dir-ne. La primera era que cap robot pot fer mal a un ésser humà o permetre que se li faci mal per no actuar amb ell. O sigui, cap màquina no pot mai causar cap dany a la humanitat, seria el resum. La segona llei és que un robot ha d'obeir les ordres que li dongui un ésser humà. I tercera llei, que un robot ha de protegir la seva pròpia existència. Diguem, s'ha de tractar bé a un robot. I quines funcions tenen els robots? Doncs els primers robots tenien funcions només de manipuladors industrials i progressivament s'han anat introduint en altres camps. La fabricació, l'exploració. Manipular era fer operacions com carregar, descarregar peces d'un camió, d'una màquina o amb una cadena de producció. Quan han entrat els robots a la fabricació ja fan operacions de tallar, trepanar, foradar, fresar, soldar, encolar, inserir, mesurar, etc, etc. I també entren els robots en el camp de l'exploració. Són aquests que s'utilitzen doncs, per terra, mar i aire, podríem dir, no? Es poden introduir en espais on no poden actuar gaire els humans, o és difícil d'actuar, és perillós, profunditat del mar, amb les mines, amb els llocs contaminats, on hi ha hagut accidents nuclears, per exemple, amb l'exploració de l'espai, en els planetes, la Lluna, Mart, doncs ja s'hi pensa, ja s'hi va amb els robots, no? Els robots també han seguit una sèrie de generacions, podríem dir. Els primers eren això, manipuladors, simplement cosa mecànica que portava les peces d'un braç d'un lloc a l'altre, era un braç articulat, en podríem dir. En canvi, els robots de tipus industrial poden fer avui dia molts més moviments més complexes i es controlen generalment per ordinador. Els de la segona generació ja van ser robots que en deien d'aprenentatge. Repetien tota una seqüència de moviments que se'ls havia donat prèviament i les repetien doncs, ells automàticament. La manera de fer-ho era a través de dispositius mecànics, aquests de la segona generació. L'operador feia una colla de moviments i després el robot els repetia, d'alguna manera. Els de la tercera generació ja tenien sensors. Els controlava, diguem, un computador, un ordinador, i amb sensors manipulava el robot, amb sensors que explicarem avui, diguem, sintèticament en què consisteix. I ara hi ha els robots de la quarta generació, que se'n diuen robots intel·ligents, que són similars als d'abans, però que tenen una característica, que els sensors que disposen, els aparellets que fan alguna acció mecànica, elèctrica, tèrmica, etc., envien, o sigui, reben la informació, però després la tornen cap al computador perquè aprengui d'alguna manera. Per això se'n diuen intel·ligents. Això permet una presa intel·ligent de decisions i el control dels processos en temps real. És un feedback que en diuen el sensor fa una mesura del que sigui, de l'aire, de la llargada, de la visió d'una planta, el que sigui, i després aquesta informació la torna cap a l'ordinador perquè la pugui fer servir i d'alguna manera després actuar en conseqüència, o sigui, està aprenent constantment. I quants tipus hi ha de robots? Molts, i molts noms. Uns d'ells se'n diuen robots androides, que són els que més s'assemblen, podríem dir, als éssers humans. Aquest tipus de robots a la realitat no existeixen, perquè una semblança igual a l'ésser humà no, però són imitacions, i en general les persones no diu que no hi tenim gaire bon atractiu amb aquests que s'assemblen molt a nosaltres. Es diu així, de que no agrada massa. Robots mòbils, aquests robots per exemple, són el tipus que tenen rodes, que tenen potes, que tenen erugues per córrer, i els permet desplaçar-se d'acord amb el que tenen programat, endavant, enrere, cap al costat, allà on sigui. Són utilitzats en instal·lacions industrials, la majoria dels casos per transportar mercaderies, amb cadenes de producció d'una fàbrica, magatzems. Són eines molt útils per investigar zones distants o de difícil accés. És per això que se'ls utilitza per exploracions també espaials i submarines. Els robots industrials solen ser mecànics o electrònics i s'utilitzen per fer processos de manipulació o fabricació automàtic. Normalment són braços manipuladors amb automatismes. També hi ha electrodomèstics que es diuen que són robots industrials, que després en parlarem. Hi ha un tipus de robots que en diuen mèdics, que són una categoria que inclouen bàsicament les pròtesis per disminuïts físics i també els robots que es destina a fer intervencions quirúrgiques, a fer operacions, a col·laborar amb el metge en les operacions. Amb aquests robots androide semblants als humans, també podríem parlar de què és un cíborg. Un cíborg és una persona a la qual li han implantat o incorporat un aparell electrònic com extensió d'algun dels seus sentits o com a part, diguem, del seu cos, i aquesta persona té una pròtesi electrònica que li reemplaça, per exemple, la mà o una cama. Això tècnicament se'n diu que aquesta persona és un cíborg, i en el món literari, podríem dir, de les lletres, de la televisió, dels documentals, del cine, també se li diu l'home biònic o l'home amb un braç biònic. Hi ha d'altres tipus de robots que se'n diuen teleoperadors. Aquests estan controlats de manera remota, a distància, per un operador, que és una persona, diguem. S'utilitzen en situacions extremes, com desactivar bombes, per exemple, o manipular residus tòxics, actuar en desastres amb centrals nuclears, com el de Fukushima, amb accidents, etc. Aquests són els robots que se'n diuen teleoperadors. Hi ha un altre tipus de robots que els anomenen zoomòrfics, que vol dir que imiten animals i se'ls pot dividir en caminadors i no caminadors, aquells animalets, aquells robots, perdó, tipus semblants a un gos o un gat, i doncs que es traslladen, o d'altres que no fan això. Els que no caminen estan més desenvolupats i resulten útils per exploracions volcàniques i a l'espai viu. Però bueno, n'hi ha d'articulats que estan dissenyats per moure els seus terminals amb graus de llibertat segons unes coordenades, amunt, avall, a dreta, a esquerra, d'ample. Són ideals per treball en magatzems, en tallers de muntatge, etc. etc. Els domèstics, aquests robots que fan feines a la llar, netegen, fan de porters, activen sensors, tallen la gespa, etc. I fins i tot hi ha robots amb conductes humanes que serveixen per divertir, podríem dir, per divertir a infants o a gent grans, i que poden ballar, fer música, acrobàcia, etc. etc. Fins aquí la primera part de robots, per explicar una mica què eren i els tipus que hi havia, i ara tornem amb més ciència a l'abast de tothom, avui parlant de els robots s'obren pas. Fins ara mateix. No phone, don't need no speedy car to get me home. Don't need no nothing, all I need is time for the simple life. Ooh. Go get your butt off of that lazy couch. Put down the laptop and get out of that house. Don't need no nothing, all I need is time for the simple life. Got a brand new scratch on my Cadillac. Try to call the body shop, but my phone is dead. I tried to email my brother, but the Wi-Fi's down. The stuff is haunting me all year round. I'm fixing one thing and another one's coming loose. It's making me think how much this makes. I keep on buying.
gets you annoyed, then what is the point? Don't need no TV, I don't need no phone. Don't need no speedy car to get me home. Don't need no nothing, all I need is time for that simple life. I'm taking one step forward and three steps back.
Continuem parlant de els robots s'obren pas en el dia d'avui amb ciència a la base de tothom. Vist ja el tipus de, els diversos tipus de robots que hi ha, podríem pensar doncs, com deu funcionar, o sigui, quina és la construcció i la part més important d'un robot. Doncs el més important d'un robot, la forma és una mica secundària, pot ser com una màquina, pot ser com un animal, pot ser més o menys com una figura humana, com una persona, però la part més important són el que en diuen els graus de llibertat que tenen els seus moviments. Els graus de llibertat vol dir el braç final del robot, quines coses podrà fer, en quantes direccions es podrà moure. Depèn d'aquests graus de llibertat per la manipulació que podrà tenir doncs, davant d'una empresa, davant d'una màquina, etc. Un grau de llibertat es defineix com a, els graus de llibertat, perdó, es defineixen com el nombre de moviments independents que podem fer, o que un sòlid pot fer, respecte a un sistema de coordinades, com poden ser traslacions, es pot traslladar en amunt, en el pla, cap en el fons, o sigui, les tres coordinades podríem dir d'un armari, altura, ample i fons, pot fer girs, a més de traslladar-se amunt pot girar mentre va en amunt, igual quan l'amplada, igual cap al fons, no? Fixeu-vos, per una comparació, el nostre cos humà, diu que és una perfecció de maquinària, que té entre 105 i 110 graus de llibertat, o sigui, podem fer aquests moviments, penseu els que pot fer cada cama, cada braç, el nostre cap al girar, el nostre tors, el cos en si mateix, no? Per tant, 105-110 maneres de moure les parts del cos. Són moviments independents cada un d'ells que poden fer, diguem, poden venir del moviment entre els ossos, podríem dir, els muscles del cos. D'aquests 110 graus de llibertat que pot tenir un cos, 50 els té una mà. O sigui, les mans és un dels accessoris doncs, més útils que tenim, per descomptat, per agafar, per doncs, extendre, girar, etc. Doncs pot tenir uns 50 graus de llibertat. flexions, extensions dels dits, estirar i tancar la mà, moure el canell, etc, etc. Per tant, això també són el principal que hem de donar perquè un robot sigui doncs, amb molts graus de llibertat i pugui fer moltes accions d'aquestes. D'un robot hi ha tots uns mecanismes interns, podríem dir, que són una sèrie de dispositius, poden ser mecànics, electrònics, òptics, que fan anar la part del cos interna del robot, de l'aparell, en aquest cas, que se'n diuen controladors. I després hi ha els mecanismes externs, que són les accions que té programades el robot per actuar sobre materials, persones, màquines, terreny, etc., tot el que trobi davant. Poden ser des d'un braç manipulador, que és doncs, aquests que hem vist en moltes empreses, és el primer que hi va haver de robots, fins a d'altres coses. Poden ser que camini, que giri, que es desplaci, etc., etc., no? Una de les parts molt importants que hi ha dintre d'un robot són els sensors. Els sensors en diuen que són una mica l'extensió dels nostres sentits. Allà no pot arribar un sentit dels nostres, a vegades hi arriba doncs, un sensor. Aquest sensor pot ser de tipus mecànic, de tipus elèctric, de tipus magnètic, de tipus de calor tèrmic, de tipus òptic, de tipus químic, de tipus biològic, molt, molt tipus. És una de les parts més importants del robot. I llavors el que fa el robot és rebre informació de l'exterior amb aquest sensor a dintre la transforma generalment en una senyal elèctrica i llavors d'alguna manera ha d'actuar. I el que la part final del robot, a través del seu braç o de les seves cames movent-se, se'n diuen l'actuador. Per exemple, anem a pensar en un robot que, com actua un robot quan troba un obstacle. Ha de ser un robot de tipus mòbil, per descomptat, que s'està desplaçant. Corre per dins la casa, es desplaça a través d'un carrer, amb una via traçada, etc. Quan el robot troba un obstacle, a través de... Com el pot trobar? Doncs pot tenir, per exemple, unes antenes que li envien un raig de llum làser cap endavant. Aquesta llum làser no és visible, però ell sí que la té, diguem, com uns ulls. I quan troba un obstacle, sigui una paret, un mur, un altre cotxe, aquesta llum es reflexa i retorna cap al robot. Aquesta llum que retorna dependrà de la distància cap a l'obstacle i a la vegada de quin tipus d'obstacle. Que l'obstacle pot ser que absorbeixi llum, absorbeixi energia i, per tant, a l'arribada en el robot, un sensor variarà el corrent elèctric. Al variar aquest corrent elèctric, s'activen els sensors d'aquest robot, informen el controlador que hi ha dintre del robot, que pot ser un circuit elèctric, un circuit electrònic, un xip, etc., etc., i han informat d'alguna manera que hi ha un obstacle, que la llum reflexada s'ha reduït o tal. Què farà llavors? Davant d'això, el controlador donarà ordres als motors del robot, que són els actuadors finals, les sortides, per tal que giri i torni, per exemple, a la trajectòria que portava al començament i no faci més passos endavant perquè hi ha un obstacle. Per tant, el robot envia una llum làser, xoca amb l'obstacle, retorna cap al robot, a dintre la tracta amb tots aquests sensors que hi ha, i això fa que s'accionin els motors del robot i aquests motors facin que les seves cames girin, doni una volta, i per tant la trajectòria l'ha transformada perquè ha vist que allà hi havia alguna cosa que tenia que salvar i que era un greu problema. Els sensors que estem parlant que tindran a dintre un robot o com tenen moltes maquinàries d'avui dia doncs seran un dels elements destacats d'aquest segle que portem. L'home, quan pensem que disposarà de cotxes intel·ligents o viurà en cases que es posaran en alerta doncs tindran tota una colla de sensors que estaran a l'aguait d'allò que passa i que potser els sentits no veuen, però ells que sí, pot ser una radiació que ho vegi, pot ser un canvi de calor, un escalfament, una cosa tèrmica, etc. Molts. En el control de la qualitat ambiental, de l'aire, de l'aigua, del terra, dels sols, també hi ha d'haver un gran impuls amb el tema dels sensors. I un altre camp molt destacat serà el treball aplicat al camp mèdic, monitoritzar, analitzar, per exemple, els paràmetres de la sang, l'oxigen dissolt, el pH, la concentració de diòxid de carboni, els electrolits que té, doncs podran ser en l'hospital, però també podran ser des del propi domicili, i aquest fer arribar doncs les dades directament en el metge perquè pugui fer un diagnòstic del que està passant. O sigui que en el món de la casa intel·ligent, del metge a casa, del cotxe també intel·ligent, del control ambiental doncs de l'aire, de les aigües, els sensors ja hi tenen un paper important, però en aquest segle encara en tindran molt més. Anem a destacar algun dels tipus de robots importants, les versions que n'hi ha i les aplicacions que poden tenir. Un d'ells són els robots que en diuen municipals. La Unió Europea hi ha donat molta importància. Proposa integrar la robòtica a la vida de cada dia en no gaires anys. Per tant, quan una cosa ve d'Europa, una o altra es va implantant. Aquests robots que en diem municipals tindran presència al carrer en feines com neteja, vigilància, transport mecànic o atenció a les persones. Una de les primeres aplicacions d'aquests robots es creu que seran intervenir en les clavegueres de les ciutats. Perdó. Ja que el treball és molt penós, una claveguera, una zona on passen les aigües residuals d'un poble, d'una ciutat, mals olors, gasos, a vegades rates, insectes, relliscades que poden fer els operaris amb les inspeccions, doncs llavors els robots passarien a ocupar-se d'aquestes funcions, de netejar, de localitzar problemes, etc. També podrien prendre mostres, el mateix fer mostres d'aigües residuals o de sediments i a la sortida doncs, entregar-los pels seus anàlisis. Més coses que poden fer els robots que en diem, aquests que en diem domèstics, municipals urbans, podria ser la vigilància dels carrers, l'assistència en situacions d'emergència, algú que caigui, per exemple, una persona cau, pot aparèixer un robot o un dron, aquests que són com un robot però que volen, no? Com una avioneta però sense persones, i que poden guiar, assistir-lo, doncs avisar el metge i fins i tot fer les primeres cures. Els robots poden repartir mercaderies en zones difícils d'accedir-hi, gestionar residus, mantenir infraestructures viàries d'alguna manera, assistir la gent gran, dependents o discapacitats, solucionar casos de contaminació o de pol·lució ambiental pel trànsit o pel pol·len, per exemple, la primavera, i tot això ho podrien fer d'una manera automatitzada si estan ben programats i tenen el sensor adequat, com dèiem ara, no? Per exemple, es vol fer un túnel entre Espanya i França d'una llargada d'uns 65 quilòmetres on molts d'aquests quilòmetres han d'anar, molts d'aquests, sí, d'aquesta distància, ha d'anar subterranis. I llavors es vol fer aquest túnel per travessar cables d'energia elèctrica a tota Europa. Per la part de més de 50 quilòmetres que hi hauria entre Espanya i França, els vol fer el manteniment, es vol fer el manteniment subterrani amb robots. Una empresa valenciana ja està dissenyant i fabricant un robot per fer aquestes tasques d'inspecció a dins del túnel. Es tracta d'un robot gran, en aquest cas, un robot que pesa més de 3 tonelades i que pot portar fins i tot operaris, però també pot anar sol, guiat per dintre el túnel aquest, amb uns carrils. És tot un laboratori de sensors. Tindrà permissió de donar informació de l'estat que es troba a les instal·lacions sota terra, que trobi el seu pas, i podríem dir que són com uns ulls que estan veient el que està passant dintre el túnel, però que els altres ho podran, la gent, els tècnics ho podran monitoritzar des de fora. Què portarà aquest furgó, aquest robot furgó, o robot com una espècie de petit tren? Doncs portarà una màquina amb càmeres de videovigilància i que aquestes càmeres, doncs, des de l'exterior, l'operari podrà veure què està passant dintre el túnel. Estaran connectades amb el robot. Podrà enfocar aquestes càmeres de videovigilància uns punts concrets per observar, per exemple, dintre el túnel, si hi ha esquerdes, si hi ha fuites d'aigua, si s'ha desenganxat algun cable, o hi ha alguna llum interior doncs, que no va, que falla, o hi ha humitats, etc. Portarà també aquest furgó, tren, però que serà com un robot, càmeres tèrmiques que permetran mesurar la temperatura de dins del túnel per trobar si hi ha alguna falla o anomalia en aquells moments, ja que hi passen cables elèctrics d'alta tensió. Portarà també una unes càmeres làser que s'encarregaran de la seguretat. Mesuraran distàncies a través dels raigs làser. Vull dir, ja em porten els paletes o arquitectes o tècnics que han de mesurar una distància llarga, doncs ho fan amb uns mesuradors làser, no? Sensors, aquest tren portarà també, aquest robot tren portarà sensors de gasos, de temperatura, d'humitat, entre molts d'altres. Per tant, això és un exemple dels primers robots que hem parlat, d'aquests municipals, i d'aquest per mantenir un túnel subterrani. Ara, d'aquí un momentet, parlem ja de 3 o 4 casos darrers de robots en el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de que els robots s'estan obrint pas i de quina manera. Estem a l'última part de Ciència a l'abast de tothom, avui tractant els robots s'obren pas. Hem vist ja què és un robot, els manipuladors, aquests braços manipuladors que hi ha en algunes empreses de fa molts anys, les generacions de robots com han anat canviant fins ara, el tipus que en diuen androide, que s'assembla més als humans, als mòbils, als industrials, als que fan com a metges, als que actuen en desastres naturals, uns que s'assemblen amb animalets, articulats, domèstics, amb conductes humanes, etc, etc. També hem vist que l'important d'un robot era els graus de llibertat, els moviments que poden tenir els seus extrems, els seus braços, i també, com no, l'actuació amb les cames per poder caminar, moure's, ajupir-se, etc, etc. Tot això en dèiem que són sensors que ajuden a fer aquestes operacions i a la vegada que veure, detectar a través d'unes antenes, a través d'un raig làser, a través de pitjar un terreny que és més tou o més fort, doncs pot actuar també el robot, etc, etc. I ara anem a l'última part del programa on potser és la més humana, el més transcendental, que parlem de dos o tres tipus de robots més, diguem-ne, d'ajuda a les persones. Comencem amb els robots humanoides, també se'n podrien dir androids, que són els més avançats tecnològicament, amb un aspecte i amb unes funcions semblant a les persones. Es tracta de que aquests robots mostrin totes les activitats que poden fer avui dia i que bàsicament es dirigeixen a l'assistència a malalts, a gent gran o a discapacitats. Poden fer ajudes a casa també, en una oficina, contribuir amb alguns temes laborals, a la construcció, a la fabricació de peces i moltes d'altres. Aquests robots tipus persona i de mides doncs, de 1,70 m, per exemple, se'ls demana que tinguin també destressa per caminar, per seure, per pujar i baixar escales, cosa molt complicada. Una de les tasques més difícils és caminar de forma segura i, per tant, quan han de canviar de rasant per un robot és terriblement complicat. Un d'ells es diu, els hi posen noms, Teo, que és un robot humanoide de mida completa, diguem, és com una persona pràcticament, fa 1,70 m i pesa uns 60 quilos, i té la capacitat per realitzar tasques i manipular objectes, per exemple. Pot aguantar una llauna d'un refresc i acostar-se-la a la boca per veure, moure llibres o caixes. Pot estar també en una cuina col·laborant. Detectar en una cuina, per exemple, si actua com a cambrer cuiner, si està encès algun foc i apagar-lo, o localitzar doncs, un aliment que li faci falta, que sempre que estigui doncs, ja prèviament, podríem dir-ne, dissenyat, detectar una patata, un tomàquet, etc, etc, i posar-lo a la cassola. La majoria d'aquests robots tipus humanoide, a mida humana, són prototipos, no es comercialitzen encara, solament, bàsicament, existeixen en el mercat de la investigació per fer-ne demostracions i també alguns d'ells com a joguines. Un altre lot de robots són els terapèutics. Moltes empreses s'han decantat per fer robots d'aquest estil. Per exemple, Toyota fa robots que acompanyen a persones o acompanyen a festes. Van ser cèlebres els robots de Toyota com a músics l'any 2005, per exemple. La casa Honda també té el seu robot Asimo, deu ser de l'Asimov, amb honor a ell, vaja. És un android que ajuda persones amb manca de mobilitat, aquest de la Honda, de la casa Honda. O la casa Sony té el seu robot Aibo, que és una mascota en forma de gos que acompanya joves i grans. I els japonesos, molt aficionats en el tema de robots, en fan de tots tipus, en fan d'uns de tipus bebé pels nanos per divertir-se a un preu, diguem-ne, molt assequible. Però hi ha un d'ells, Smiby, que és un robot japonès, com diem, és un mini robot, un robot petit, que demana atenció constant. Emet 500 tipus de veus diferents i de sons, veus i sons diferents. I la seva funció és que els avis, que viuen sols, tinguin un objectiu vital, que és cuidar en aquest robot. O sigui, aquest robot és perquè se'l cuidi, se'l mimi. El Japó diu que hi ha uns 33 milions de persones majors de 65 anys que requereixen d'aquest tipus de bebè robot, que en podríem dir-ne. El que demana és doncs, això, carinyo i mims constants. Va vestit ja adequat, porta una granota blanca, avellotada, amb un cordó rosa, ho descric perquè no es permet encara doncs, que la ràdio pugui veure's amb colors, com diuen, no? I doncs aquesta granota blanca el fa més assequible, en un hospital, en una sala d'un gent gran que requereix atenció. Reacciona quan el bressolen, gràcies a un sensor que té de moviment, això que han dit tan important dels sensors. Riu quan l'agafen i a les galtes se li posen fins i tot vermelles quan està molt content. Si aquest robot el balancegen amb violència o se'l deixa massa temps sol, plora, canvia els ulls de negre cap a uns ulls llagrimosos i després d'un temps llarg que no se l'atén, el nadó robòtic s'adorm tot sol. Un altre robot japonès que es diu Paro és un robot que ajuda a pacients amb trastorns mentals. Té sensors que fan que respongui quan algú es relaciona amb ell. Això fa reduir l'ansietat d'aquests pacients. Per tant, davant es relaciona amb ells amb algunes paraules i alguns moviments doncs, carinyosos. Un altre que es diu Toko és un robot de peluix en forma d'os panda. Ajuda les persones que necessiten fer exercicis de rehabilitació. Per tant, com veieu, els japonesos són molt aficionats amb tot això. Ja anem a descriure un moment un quiròfan que està assistit per un robot, i això el tenim molt a prop, perquè està al Centre Quirúrgic Sant Adrià de Barcelona. Hi han treballat la Universitat Politècnica i aquest centre mèdic, que el van començar doncs, com un braç robot per ajudar en operacions l'any 1996. Bàsicament el fan servir per les operacions amb laparoscòpia. La laparoscòpia és una tècnica que permet la visió en una de, bàsicament a la zona de la pelvis o de l'abdomen amb l'ajut de lents òptiques. I això és molt útil per les operacions on s'ha d'obrir una persona per la pelvis o l'abdomen. A través d'una fibra òptica es transmet per una banda llum per il·luminar la cavitat que s'ha d'operar, per tant, l'operador des de l'exterior ho veu a través d'aquesta fibra òptica, i una altra obertura, dos petits foradets, hi ha una càmera connectada a la lent i es pot observar l'interior on s'opera. Per tant, l'una il·lumina la cavitat que has d'intervenir i l'altra es va veient com funciona, com va l'operació. L'any passat, el 2014, van disposar ja d'un sistema més sofisticat per fer aquestes operacions laparoscòpiques abdominals. Realitzen aquí al Centre Quirúrgic de Sant Adrià operacions de ginecologia, urologia, oncologia, tumors i operacions gastrointestinals en general. Aquest robot està de moment en experimentació i es preveu que es pugui comercialitzar. Estan fent totes les experimentacions i la documentació que requereix perquè el puguin comercialitzar a tota Europa l'any que ve i més tard fins i tot al mercat americà. I ja per acabar, un braç robòtic que està dirigit amb el pensament. Això ja és la sofisticació màxima. Des de l'any 2012, un braç robòtic es fa servir per alimentar i manipular objectes i va dirigit des del pensament. I això l'han aplicat amb una senyora, amb una dona tetraplègica que ha perdut tota mobilitat per sota del coll en avall. Tota la clau d'aquest robot dirigit amb el pensament es basa en un programa molt complex d'informàtica que es diuen algoritmes matemàtics, que permeten imitar fidelment la forma en què el cervell sa controla els moviments dels braços. Ens anirem explicant. La pacient té dos petits sensors implantats a la part motora del cervell. Li van implantar dos sensors al cervell, que és on ella actua sobre els moviments voluntaris que pot. Aquests sensors contenen microelectrodes, uns fils que condueixen, diguem, la petita energia del cervell, la petita energia elèctrica, que recullen l'activitat cerebral, de tal manera que quan la pacient vol moure un braç, què fa ella? Primer pensa en el braç, que no el pot moure, i els terminals, aquests terminals elèctrics, capten els impulsos que la dona li dona amb la ment, s'hi ha de concentrar, els impulsos elèctrics de les neurones i els envien cap a un processador, cap a un ordinador. Llavors actua l'ordinador traduint aquestes senyals i traslladant-les al braç mecànic perquè executi els desitjos que volia. Aquesta és la part més complicada i és la que s'encarrega el programa informàtic, que ja hem dit que era molt complex, un programa molt, molt estudiat. Aquí l'electrònica i la informàtica hi fan de les seves. És allà on hi ha l'avenç més espectacular d'aquesta pròtesi electrònica. La pacient es va haver d'entrenar, ha hagut de superar un duríssim entrenament per controlar el braç amb el pensament. El braç amb el pensament. O sigui, és pensar-hi, el braç no es mou, i llavors fer actuar des del cervell, que sí que està pensant en allò, com donarà ordres perquè tota la mecànica que hi ha, guiada per la informàtica, es posi en marxa i el braç s'acosti, s'allunyi, agafi, etc. Té habilitat, rapidesa de moviments, pràcticament semblants als que fa una persona normal amb les seves extremitats. Així, aquesta senyora, tetraplègica, pot agafar objectes, moure'ls, dipositar-los a diversos llocs a voluntat i, per exemple, l'ensenyen, la mostren menjant xocolata que li acosta el braç robòtic amb la ment. O sigui, ella ha pensat en xocolata i el braç robòtic ha anat, ha agafat doncs, allà l'entorn mateix que té doncs, l'aliment, en aquest cas xocolata, i li posa, li agafa i li porta fins a la boca. Representa un gran avenç tecnològic i biomèdic que podran beneficiar-se d'altres pacients amb lesions medulars o amputacions que, per descomptat, per desgràcia, n'hi ha molts. Doncs amb les aplicacions més rabioses, més modernes que hem pogut, hem acabat el programa avui de Ciència a l'abast de tothom parlant dels robots s'obren pas. La didàctica del programa no queda completa al no poder-se veure, doncs les imatges, la ràdio amb colors, encara com diuen alguns, no és possible. Acompanyat d'imatges de criatures robòtiques hauria estat més entenedor, algunes amb estil humà, de 1,80 m d'altura, altres ben articulades per dirigir les cames, els braços, el tors, el coll, dates facilitades, tenim facilitats per ajudar-se a girar, altres robots tenen ja capacitats per ballar, per tocar una trompeta o per explorar sota el mar, per exemple. Hi ha totes les versions, la indústria, els serveis... Espero haver obert la curiositat per aquests acompanyants que han vingut per quedar-s'hi, per descomptat. Són els robots en les múltiples versions i els seus aspectes més originals. Amb el desig de molt bones festes a tot el que ara s'acosta, doncs, els emplaço pel pròxim programa de Ciència a l'abast de tothom, que serà dintre d'un mes, si Déu vol. Bon dia i molt bona setmana.